Radio Villarreal.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Rosario Vidal Amposta, propietaria de la tienda La Terla en la calle Asunción. El entierro tendrá lugar hoy jueves a las 5 de la tarde en la parroquia de los Padres Franciscanos. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcamp 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Radio Villarreal, vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui 26 d'agost i sense ningú dubte la notícia és ese afonament que ha tingut lloc en Peníscola, en la urbanització Font Nova de Peníscola. Un edifici de tres plantes amb una vintena de viventes s'afonarà a nit sobre les 7:30 de la vesprada. Un edifici que tenia 30 anys de vida i que no oblidem estava dins d'una urbanització de 55 vivendes. Ara sí, comencem protagonistes. Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana. Bé, bon dia mitjanament, no?
Un dijous trist per el fet ocorregut a nit, sobretot per la notícia que hem tingut sobre les 7:15 del matí, de que un jove de 15 anys sí que valoradament ha faltat en este afonament de l'edifici d'ahir, que va tindre lloc ahir a les 7:30 de la vesprada. Notícies que jo tenia en aquest moment, 7:30 de la vesprada, ja s'havia prohibit l'afonament, estaven arribant els bombers, havien entrat per un dels llocs, en principi se pensava que eren dues persones, després se sap que no són dues persones, que són tres, i com se sap? Pues gràcies a que dins de l'organització existia un grup de WhatsApp, i en el grup de WhatsApp intenten localitzar a tots els veïns, com eren les 7:30 de la vesprada. N'hi havia molts que estaven fora. I altres que, com l'edifici cau en dos temps, diguem, li dona temps a eixir. Perquè, cuidao, el pare d'este xiquet, de 15 anys que malauradament ha faltat, li dona temps a eixir per la porta. La dona que està soterrada encara, i que estan intentant traure-la, està és la parella d'este home. I l'home que a nit troben perquè demanava auxili, este home està soterrat tot sencer menys una mà que té fora, i que d'aquesta manera un dels veïns detecta que està fora i indica als bombers que allí hi havia una persona que estava demanant auxili, que és sobre les 12 de la nit, després de molts treballs dels bombers, del consorci de bombers, que ha sigut exquisit en el seu treball, aconsegueixen escarcelar-lo i el trauen. Bueno, té prou problemetes, estan atenent-lo, encara no sabem exactament com es troba, no tenim més que aquestes dades, però sí que sabem que n'hi ha un moment en el que, quan cau aquest edifici, tota l'urbanització és al carrer i hi ha gent que xilla foc, perquè el que veu és una polvareda molt gran, i se n'adonen quan, claro, veuen que és pols i no és fum, que no és foc, i després pensen una explosió, però clar, al no detectar olor de gas es donen compte que no era una explosió, val? Uh-huh. Entonces, el que sí que diuen en este moment és el director general de qualitat i rehabilitació de la Conselleria d'Habitatge de la Generalitat Valenciana, Alberto Rubio, lo que explica d'este edifici és lo següent. Ell ens explica d'aquest edifici, que recordem té 30 anys de vida, és que el que ha ocorregut, que per alguna raó encara per determinar, un dels murs ha perdut solidesa i probablement perquè ha cedit els fonaments, encara que això no es sabrà fins que no se derrune del tot. Això és el que ens diu Rubio, que ha insistit que aquestes estructures no són de formigó armat, sinó molt articulades i bastant més flexibles, i que col·lapsen molt ràpidament. Hmm. Vale, això és una construcció que se feia entre els anys 80 i 90. Per lo que podem saber, només han sigut 18 habitatges, 18 apartaments, però recordem que n'hi havia 55.
Sí.
No obstant, parlarem també en el...
Sí que, per exemple, ahir els mitjans de comunicació sí que especulaven que la gran, bueno, les fortes pluges del dia d'abans, del dimecres per la nit, podrien haver sigut les causants d'aquest enderrocament d'aquest edifici, no? Però això són especulacions encara, claro, per esclarir.
En aquest moment nosaltres parlem amb Manolo Nicolás, també, que és el representant del Consorci de Bomberos, i el que ells ens ha dit, en una estoneta ho sentirem, tampoc és massa determinant. Encara estan intentant arribar a aquesta dona d'uns 54 anys, que és la parella del pare del xiquet que malogradament ha faltat, i encara no se sap més que això. El que sí que sé és que en el moment que arriben els bomberos, ells entren per un costat, busquen dos persones, finalment són tres, i per l'altre costat no entren fins a entrada a la nit. Maria?
Per si vols que anem a publicitat, intentem contactar a Manolo Nicolás a veure què ens pot comentar.
De última hora. Vale, pues una pausita de publicitat i contactem a Manolo Nicolás.
Estás a la 92.2 FM.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clínicayopisdíaz.com o llamando al 964 529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
I ara parlem amb Manolo Nicolás, ell és el portaveu del Consorci de Bombers de Castelló. Molt bon dia, Manolo.
Molt bon dia.
Ahir sobre les 7:30 de la vespre caia un edifici a la població de Peníscola. A hores d'ara, com es troba la situació?
Pues en estos moments tot l'operatiu continua treballant en la recerca de l'última persona que falta per aparèixer. Després de que avui al voltant de les 7:40 del matí un dels equips de treball format per el grup de rescat del Consorci de Bombers de València i bombers de l'Ajuntament de Castelló, que havien vingut en reforç al nostre dispositiu, encontraren el cos sense vida del menor que ja ha sigut rescatat.
En aquest cas, ahir també trobaren alguna persona en vida que en tot moment va estar en contacte en el cos de bombers, en el Consorci de Bombers, no?
Sí, efectivament, les primeres dotacions que van arribar, que eren del Parc de Baix Maestrat, van poder localitzar d'una manera prou ràpida on més o menys s'encontrava esta persona, que finalment va ser rescatada en vida, i quan van arribar els companys de la Unitat de Rescat i Salvament del Consorci de Bombers, se van ficar ja a treballar en la localització exacta del punt on es trobava, i a partir d'ahir van ser pràcticament 3 hores de treball ininterromput i d'un esforç molt gran per aconseguir finalment llevar-li tot el que tenia damunt. Van tindre que utilitzar elements d'escarcel·lació mecànica, hidràulica, i finalment va poder ser rescatada en vida i en unes condicions prou acceptables per a la situació que s'havia donat.
A hores d'avui, este home, com es troba? Tenen alguna notícia?
No tenim cap notícia, però bueno, aparentment ell estava conscient i inclús podia, o em refereix, tenia moviment en totes les parts del cos i no presentava aparentment res excessivament greu, però ja és una cosa que els servicis sanitaris els tindrien que confirmar.
De moment eren 3 persones, una que malgradament ha faltat, que era un jove de 15 anys, i ara el que se busca és a la parella del pare d'este jove, no?
Pues no sabem exactament el vincle familiar, però sí s'està buscant a una dona, no crec.
Tots estos que estaven soterrats eren membres de la mateixa família?
No ho conec, el desconec a aquest punt.
A part d'aquestes 3 persones de les que hem parlat fa una estoneta, ja tenen coneixement o tenen sospita de que n'hi hagi algú més?
En principi no.
Estava l'edifici, havia, en el moment en què noten que comença a caure, hi ha gent que ix per el propi peu, no?
Sí, efectivament, això ens van comentar quan van arribar, que quan va l'edifici sembla que va caure en 2 temps, diguérem, i afortunadament va donar temps quan va començar a col·lapsar la primera part o les primeres parts de l'estructura, que molta gent de la que hi havia isquere al carrer.
Al voltant de quanta gent, més o menys, va poder eixir en el moment en què estava caent l'edifici?
Pues no ho conec.
I l'edifici caigut sencer ha fet mal a les cases dels costats?
És un bloc complet, un bloc d'apartaments complet, rodejat, diguem, de jardí. No té ningú edifici annexe directament. Entonces, els edificis del voltant, en principi, no tenien cap problema. L'únic és que, evidentment, se tenen que revisar tots pues, per el propi efecte de la caiguda total o pràcticament total d'aquest edifici.
Quants apartaments hi havien en l'edifici, ho sap?
Ens van comentar que 20.
20 apartaments i, claro, dona sí. L'hora que era, per això a millor hi havia menys gent, perquè eren al voltant de les 7:30 de la vesprada, perquè hi ha que pensar que en el ple mes d'agost devia d'estar tots els apartaments ocupats.
Sí, efectivament era una hora que tal vegada degueré ajudar, en el sentit que era una hora que sabem que hi havia diverses persones que havien eixit a pegar una volta, a passejar, i afortunadament això, junt al fet que molts pogueren eixir pel seu propi peu, pues, que estiguem parlant de una notícia desgraciada, però que hauria pogut ser pitjor.
En estos moments estan treballant en el mateix lloc on han trobat a este jove per a buscar a esta dona que evidentment o presumiblement pensen que estarà al mateix lloc on estava el jove, no?
Sí, els gossos de les diverses unitats canines que hi han treballat, la de Protecció Civil de Diputació, la de la unitat de rescat dels bombers del Consorci de València i la de la Guàrdia Civil, ahir van coincidir més o menys en la zona que més o menys marcaven els gossos, que és on se va començar a treballar, on s'han contratat a este xic avui de matí i per on se segueix treballant en aquests moments. Tindré que dissar-vos en molt.
Ràpidet, se sap la causa per el que ha caigut l'edifici?
No. Nosaltres estem centrats en el que és el dispositiu i l'operatiu de recerca i de rescat, i les causes és algo secundari en aquest moment.
Moltes gràcies per haver-nos atès, Manuel Nicolás. Fins la pròxima. Adéu.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción, en las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos!
Pues al final, Maria, les causes, com bé van apuntant, quasi tots van coincidint, quasi tots els arquitectes, com bé tu has dit, va ser fruit d'aquestes últimes dies de pluja que han anat fent mella, i també de l'holografia del
terreny, no? Pues si et pareix bé, Susana, passem a altres notícies que també estan copant l'actualitat així a nivell autonòmic i també provincial. I avui comença... Pues en unes dades no molt esperançadores, perquè el 73,5% dels locals valencians d'oci que han pogut sobreviure a la crisi que i han reprès la seva activitat aquest estiu, pues que han aconseguit únicament el 26,6% del que van facturar en 2019, segons les dades oferides per les patronals del sector Futur, Alroa i Espanya de Nit. El 22,3% dels empresaris de la Comunitat Valenciana responsable a la Generalitat com a principal causant del desastre de la temporada d'estiu per la successió de mesures restrictives i de reactivació del toc de queda, tot això a conseqüència de la pèssima planificació del final de l'estat d'alarma que va provocar la cinquena onada de coronavirus. He citat textualment, no, les seues paraules, Susana.
Clar, ho diu i jo entenc que és així, igual que tot el món sabem que les... econòmicament ha sigut un desastre per a ells, perquè a més han tingut que estar contínuament adequant-se a les noves restriccions, preparant les coses, i després no podien obrir, con lo qual el gasto, la inversió que havien fet, pues si era inversió material, pues no vamos, se quedava en ella, però si era inversió, en este cas, com poder dir, en producte, acabaven perdent-la perquè tenien que tirar-la i demés, és dir, un desastre, un autèntic desastre.
Sí, obrim un espai també de Cetricultura per parlar de que el govern finalment ha acceptat donar llum verda per a la utilització d'un fitosanitari que també està prohibit per la Unió Europea per fer front a la plaga del cotonet, no, Susana? Sí que és veritat que no tenim molta informació d'aquesta notícia, però esperem que els nostres experts d'agricultura el dilluns parlen tranquil·lament d'aquest tema, no? Però és veritat que ja des de formacions polítics com el Partit Popular sí que estan dient que no entenen aquest canvi, no? Aquest canvi de 180 graus que ha pres el Ministeri en aquesta matèria, no?
A més, el que ens diuen els dos experts en la matèria que venen cada setmana a esta casa és que no és que l'autoritzen ara, sinó que l'autoritzen quan és efectiu.
Clar.
Val? Per lo tant, és allò de, bueno, de si les coses es fan a destemps, pues que com que no són massa efectives. No obstant, com això és una cosa que se'ns va un poc, esperem que dilluns ells...
ens ho expliquen millor, no, Susana? I bé, continuem atents a la desaparició de David Leiva, l'home de 44 anys que va desaparèixer, recordem, diumenge passat a la Vall d'Uixó. Portem dos dies amb un dispositiu especial de cerca en la zona de muntanya de la Gualit i Sumet de la localitat, perquè el desaparegut era un aficionat muntanyenc i l'última pista que es té d'ell és en aquesta zona gràcies a l'avís d'una veïna. No obstant això, totes dues jornades han finalitzat malgradament, no? Sense èxit. Per això s'ha desactivat de moment el dispositiu oficial de cerca fins que no es tinga més informació sobre la desaparició de Leiva, o sigui, de David Leiva. Sí que és veritat que la Guàrdia Civil continuarà buscant, però s'ha desactivat i s'ha 130 persones de la localitat que anaven buscant a David per la muntanya, no, Susana?
A mi quan se desactiven aquests dispositius em fa pensar que la Guàrdia Civil té uns altres sospites.
Clar.
Que no vaig a perir la cosa. Esperem.
Esperem. I després també tenim que lamentar que un home d'uns 80 anys ha perdut la vida en un accident de tractor a Albocàsser. L'ancià es va precipitar amb el vehicle des d'una paret d'uns 3 metres d'altura i va quedar atrapat sota el vehicle pesat, no? Després de rebre un avís del 112, el dispositiu de bombers del Consorci Provincial i la SAMU es van desplaçar al lloc, doncs, no obstant això, només van poder confirmar la defunció d'aquesta persona, malauradament, Susana.
Dona compte que una notícia fagocita a una altra notícia, és a dir, el fet de que s'afonara aquest edifici ha fet que la notícia d'esta persona quasi no s'hagi fet pública.
Sí, correcte. I sí que és veritat que ara nosaltres passem pues, d'un to més trist, no?, per aquestes notícies del dia d'avui, però hi ha que parlar que també de festes, perquè estan algunes molt actives, com és el cas de la localitat de Nules o de l'Alcora, que estan celebrant les seues festes portàtils, les festes patronals, i han reactivat els festejos taurins en places portàtils. I Burriana també ja té calendari per a la reserva i recollida d'entrades per a la Fira Taurina, que és de desenvoluparà del 4 al 12 de setembre per les festes de la Misericòrdia. Demà intentarem parlar amb la regidora de festes, Lluïsa Montferrer, perquè ens parli una mica d'aquests festejos. I per cert, hem anomenat Nules i ens quedem ahí perquè la seua fira agrícola és declarada oficialment festa d'interès turístic autonòmic.
I quan Maria ha dit festes portàtils,
sí, té tota la raó del món. Total.
Víctor, estem vivint festes portàtils.
Sí, sí, correcte.
És cert o no? És dir, és allò de...
Una fira és una festa portàtil,
la montem,
no?
Quasi que sí.
Però, dona't compte, és com... Clar, mentre vivim el bou al carrer i demés, clar, encara que els cadafals se pleguen i se despleguen, però és allò de que tenim la sensació de que obrim la festa, tanquem la festa, per a que no passe massa hores, repleguem contínuament. És com que fora tot molt portàtil, eh?
M'agrada que del meu error creu aquesta conversa i aquest debat meravellós, Susana.
Bé, últimament sí. La imaginació de Maria està volant molt, perquè feia un moment estava fent d'un polític tres polítics.
Correcte, però és en que mascareta... es pareixia, això és el que comporta la mascareta, que a mi em pareixia tres persones a la volta. Bé, doncs pues, passem ja, deixem este moment d'humor per centrar-nos en notícies de Vila-real. Primer anem a donar el titular d'una nota de premsa que s'ha arribat del Partit Popular, perquè Casabó demana a l'alcalde una remodelació profunda del seu equip de govern per aconseguir una gestió més eficaç, Susana.
Pues mire, senyora Casabó, jo què li diria? Com pot demanar a vostè una remodelació de l'equip de govern? Jo crec que la remodelació la hauria fer el propi alcalde. I vostè té prou feina en remodelar esa llista que vostè, o modelar esa llista que vostè, en la que vostè se presentarà. Que em pareix bé, però no m'acabé de creure jo molt allò de que vostè demane una remodelació pa que continuï l'alcalde que hi ha ara. Crec que no tindrà massa ganes vostè que continuï l'alcalde que hi ha ara, no? En fi, Maria, jo...
Sí, podem llegir al complet aquesta nota de premsa i aquestes declaracions, ja saben, a la nostra pàgina web, que és www.radiovilareal.es. I passem a les notícies que ens ha enviat l'Ajuntament. El primer és que les 24 hores de bàsquet compleixen 40 edicions de la mà de la penya La Merla, amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real, i que demà parlarem amb el regidor d'Esports, Javier Serralbo, que vindrà a contar-nos pues, tot això i un poquet més.
Quan complís?
40 anys.
Jo recorde tota la meva vida com un fet importantíssim dins de la ciutat. Ixes 24 hores continuades. Uh-huh. On esta ciutat era un punt d'interès brutal, no només per la gent que li agradava el bàsquet, sinó el fet de que hi hagueren 24 hores d'un deport, on jo pensava que era un punt de trobada, per moltíssima gent.
Pot ser, o sigui, mira a Víctor, que és, mira a Víctor, ell ja haurà anat,
de
no?
Fruit pilota, no?
Sí.
Fruit d'un pelotazo.
D'un pelotazo. I després parlem de que Vila-real estrena noves millores en el mercat central amb la modernització dels accessos i la renovació de la il·luminació millor, no? Així podrem anar al mercat central a gaudir de les seues parades, no, Susana?
El cost previst ascendís a uns vora 37.000 euros, la remodelació, però cal dir, i tenim que reconèixer, que aunque demana el Partit Popular aquesta remodelació de regidors, que per cert, aquesta remodelació va un poc parlant de l'edil d'urbanisme perquè diu que està només a temps parcial. Bueno, en aquest cas, el regidor d'Economia, Xus Madrigal, té contents a la gent del Mercat Central, perquè ho està fent, ells diuen que són els que ho estan vivint, que ho està fent molt bé. De fet, són ells els que ens ho han contat, i el Mercat Central avui està més sortit de tot que fa uns anys. És cert i és real. Lo que se té que reconèixer, se té que reconèixer, senyor Casabó. El d'Economia el deixem, no? A Xus Madrigal el deixem? Vale, pues ho està fent bé.
I després diem que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha apel·lat a una major flexibilització en els horaris dels establiments d'hostaleria i restauració en el marc de l'evolució positiva de la pandèmia i l'avanç de la vacunació. I a qui li ha dit aquestes paraules? Pues a la Generalitat Valenciana, que es quite la competència i el poder d'augmentar aquestes hores a l'hostaleria.
Sí, perquè veureu, el que li ocorria a l'alcalde, a José Benlloc, nosaltres estem així, en l'Ajuntament de Vila-real estem molt propet, és que quan és de l'Ajuntament, els hostelers, això és el que li passa a un quan és regidor d'una ciutat que té un cor de poble, que tot el món es coneix, no? I li diuen que per què aquestes restriccions? Diu, bueno, és que no ho he dit jo, ho ha dit Ximo Puig. Clar, tant ho diu que ara ja diu, pues, ja no ho dic més, ara ja li reclama, li diu, escolta, que m'aborden tots els propietaris de la restauració del meu, sí, de la meva ciutat.
Si s'amplia l'horari, també s'amplia l'horari de les penyes, no?
Bueno, a veure, ja ha ficat el problema. Dit dins de la ferida, ja està ahí.
Problema, avui he rebut un mensatge d'una ciutadana de Vila-real que ha posat l'Ajuntament de Vila-real ha posat una queixa, val? Una queixa per registre d'entrar. I en esta queixa diu, textualment, que respecto a l'anunci de premsa que se realizó el pasado 24/8/2021 respecto a la Junta de Fiestas, estoy totalmente de acuerdo con la conclusión del señor alcalde, pero me gustaría saber si ha tenido en cuenta los locales de los adolescentes en los que no confío que puedan ser prudentes y responsables. Hay adolescentes que no están vacunados, que ni tan siquiera han recibido la primera vacuna, como es el caso de mi hijo. Es decir, esta dona té un fill adolescent. Y usted ahora habla de economía, promoción de la ciudad y que hay que mantener vivas nuestras tradiciones. ¿En serio? ¿Vamos a anteponer la salud a la economía y las tradiciones de nuestro pueblo con todo lo que está cayendo? ¿Usted es consciente? Vamos a empezar el curso escolar el 8 de septiembre y estamos hablando de que podemos juntarnos todos. Sí, claro, con las medidas de seguridad establecidas. Para quien con responsabilidad las cumpla, claro está. Quiero concluir indicándolo que debería volver a replantearse el tema de la apertura de los casales, pudiendo así evitar un mal mayor y que Dios quiera que esto termine pronto, pero puede llegar a ser una gran responsabilidad por permitirlo. Textualmente es lo que han traduït al senyor alcalde per el registre d'entrar. A més, posa que ha sigut a les 10 i 17 minuts el còdic i espera una contestació. Clar, i jo li diria a sa mare que té un menor la responsabilitat de que el seu fill no complisca les normes és seua. Per a mi, I ella me diria, clar, però jo quan el meu menor és de casa no sé el que fa. Val, però paguen just per pecadors. És dir, n'hi ha molta gent que té casals i que és gent que ha sigut conseqüent, gent que va a fer sopars, a fer dinars, que va a restaurants i que té un local suficientment ventilat com per a que se puguen reunir. A lo millor el que hauríem de fer és no permetir que uns menors estigueren junts dins d'un local. Perquè, claro, si un local de 25 metres quadrats...
Per a que una penya siga de menors té que haver un permís firmat per un adult, eh?
Claro, però adult no...
Que ho sé jo perquè he sigut menor.
Vale, però i adult no té que estar present durant les festes dins d'aquest local. I si s'alquila un local de 25 metres quadrats a una penya que té 27 persones que o sigui, que formen aquesta penya, i si s'han de posar tots dins, mal anem. És dir, replantegem-nos, és que no és l'alcalde o la junta de festes la responsable en tots els grups polítics, que és la que ha decidit que se puguen tornar a obrir els locals, la que determina si una persona té responsabilitat o no. I clar, un menor, no sé, però esta mare ha presentat aquest escrit.
I si vos pareix bé, acabem en el temps perquè la Comunitat Valenciana experimentarà aquest dijous una pujada generalitzada de les temperatures, excepte en el litoral d'Alacant, on no variaran, i a la vesprada s'esperen ruixats a l'interior nord de la província de Castelló, que poden ser localment forts.
Pauseta de publicitat i anem en deports?
Estás a la 92.2 FM.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora i Vila-real.
Ja has sol·licitat la targeta FemPoble? Rebràs un SMS amb indicacions d'on recollir-la i podràs començar a utilitzar-la en més de 170 negocis adherits a la campanya. I tu, encara no la tens? Sol·licita-la en vilatenda.com i gaudeix de les bonificacions comprant en els establiments de Vila-real. Comprant al poble, fem poble. Una iniciativa de l'Ajuntament de Vila-real i Fundació Caixa Rural Vila-real.
Ara sí, Víctor.
L'hem deixat sonar una miqueta més perquè portarem 3.580 dies des de l'últim partit oficial del Vila-real en Champions.
Uau.
Lo primer, que si no em sentarà molt mal, tres medalles en els Jocs Paralímpics, val? Lo primer de tot. Alfonso Cabello Or en ciclisme i ahir dos medalles en natació, dos de plata, Miguel Luque i Toni Ponce. La veritat, increïble. I bueno, a les 6 de la vesprada tenim sorteig, avui. Tenim... La cerimònia del glamour.
Estareu en directe.
Sí, òbviament.
Sí, hem ficat la alfombra roja, ja està estesa així davant. Tu la veus, Susana? Està ahí, està.
Mira,
ahí, ja preparat.
No està estesa, no la veig, però, claro, Maria ens recreja també que estava dient més estesa i jo la veia, eh?
La veia, clar que sí.
A les 6 de la vesprada, òbviament, estarem en esta casa. Dir que el Vila-real està en el pod 1, que sí, que del pod 2 pràcticament és susto o muerte, són Juventus, Man United... PSG, Liverpool o Dortmund, i a partir d'ahí pues tindre sort, la veritat, perquè no és lo mateix que te toque del pot 3 un Leipzig que un Shakhtar Donetsk, en tot el respecte, no és lo mateix que te toque del pot 4 el Milan que el Sheriff de Tiraspol, que s'ha ficat de moda ara. Per lo tant, això, a partir del pot 3 és tindre una miqueta de sort.
I com avui estic d'azafata i m'ha demanat que li faci una pregunta, tinc que preguntar-li, val? Que per què no mos pot tocar el Barça, sí, o el Real Madrid, vale, o algú d'aquestos de casa més propets.
No mos pot tocar un d'Espanya.
Acabes de dir, sí, vale. Com si no acabara de dir, Maria, que ho teníeu preparat.
Clar.
Sí, sí, estava preparat.
És que jo també tinc el traje de gala i l'he preparat xaquepa aquesta vesprada.
A més, vostès no veuen a Maria, però estàs anant un poc de costa de tipus azafata, com... I com tinc que preguntar-li?
A veure, hi ha diversos condicionants. No mos pot tocar un d'Espanya, òbviament. Per raons polítiques no mos podria tocar un equip de Rússia i un d'Ucrània en el mateix grup, perquè Rússia i Ucrània ja ho tenen tot acordat en la UEFA de que no juguen entre si. I després, l'altre condicionant, que és un poc més difícil d'entendre, és que si, per exemple, el Barça està en el grup B, el Madrid automàticament va al E, F, G o H, per raons televisives, cosa que condiciona moltíssim més de lo que la gent se pensa als sortejos. Però, bueno, esta vez planirem explicant-lo segons vagin i sin les boles.
Per tant, resolució de tot això. Qui vols que t'agradaria que et tocara?
Pues... personalment, el Man United per a tornar a repetir la final.
Mira que eres masoca, després, mira que t'agrada.
Després el Shakhtar Donetsk del pot 3 i del 4 el Young Boys de Suïssa, algo fluixet, va.
Vale, perfecte, em pareix bé. I va haver un any que vos va tocar tot, sí, l'horroí. Sí, sí. O sigui, jo me'n recorde...
El Bayern de Múnich, o sigui, el Manchester City i el Napoli.
Li va tocar la mort directament, no?
Sí, això ja
va
és...
va ser mort fulminant.
Sí. Dir dos coses més, ja per acabar, que també donen els premis de la UEFA a millor jugadora de futbol femení que pot caure el premi per a Espanya. Per màrqueting no tinc molta seguretat, però bueno, estan Alexia Putellas i Jennifer Hermoso, que seria un premi increïble per al futbol femení, reconeixent que el futbol femení espanyol està creixent molt, i dir que la selecció absoluta espanyola en el següent paró tindrà dos jugadors del Villarreal, Albiol i Gerard Moreno, també ho de la província com es Fornals.
Quins equips dies que ens tindrien que tocar?
Jo vull el Man United, el Shakhtar Donetsk i el Young Boys de Suïssa.
M'agrada, va, molt el, no, el nom de Shakhtar Donetsk, no?
És perquè el portarem a Sant Pasqual, el posarem baix del Siri, vale, perquè d'ací a les 6 de la vespre vagi agafant feina. I si no són els 3, almenys 2. Vale. He concedido, Maria?
Jo crec que sí. Jo he fet bé el meu paper, eh? Jo crec que sí.
Mm-hmm. Sí, contratada com a azafata.
Així no m'agrada.
Una pauseta de publicitat. I sabeu què hi vaig a parlar? Pues vaig a parlar en l'abogat. No, m'està dient Maria que no. Per tant, no vaig a parlar en l'abogat.
No, no vas a parlar en l'abogat,
no.
Perquè avui és dijous i abans tenim que donar ofertes de treball.
Val. Pues entonces, com així, la que... A veure, així Maria...
És la que marca la gala. A les 6 passa això, a les 6 i 5 minuts passa això.
Clar que sí. Escolta, en tots els llocs es necessita protocol.
En tots. Per lo tant, no vaig a parlar amb l'abogada, anem a parlar les ofertes de treball, després de parlar les ofertes de treball. És que estic molt emocionada perquè anem a sentir per primera volta en esta casa a l'abogat del pacient que se tratarà en ozonoterapia en l'Hospital de la Plana. Per lo tant, ofertes de treball i entrevista amb l'abogat.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
Marbres Bosquet comunica que durante los meses de julio y agosto, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 2 del mediodía y permanecerá cerrado por vacaciones del 2 al 22 de agosto. En caso de necesitar cualquiera de nuestros servicios, Marbres Bosquet les atenderá concertando cita al 638-249-171. Marbres Bosquet, Camino Bechi 10 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Bien, poco a poco vamos recuperando a nuestros colaboradores después de estas vacaciones que hemos pasado. Y bueno, pues hoy jueves es día de dar las ofertas de trabajo con Adavi y su presidenta Inma Cerda. Buenos días, Inma.
Buenos días.
Hoy ya nos hemos quedado solos, ¿no? Porque...
Pero te voy a contar por qué nos hemos quedado solos. Pues resulta que José Vicente Sorribes... estaba haciendo un curso para sacarse el carnet... el certificado de profesionalidad de administrativo. Y bueno, en cuanto él, pues sabes que lo había cogido de becario y me estaba haciendo la parrilla de la radio, y en una de esas ofertas que estábamos pasando aquí dijo: ay, pues mira, me interesa esta oferta y voy a postularme con ella. Ah, pues adelante. A principio incluso se disgustó porque decía: pero es que me han llamado, me han hecho una entrevista, pero nada tal, y pero estaba como disgustado. Pero bueno, al final lo han llamado y ya está trabajando.
Pues qué entonces, bien, lo hemos perdido, pero sabemos que está en un sitio bueno, sobre todo gracias a Davi, ¿no? Para que vean ustedes...
Y gracias a esta casa.
A esta casa.
Claro, a esta Radio Villarreal, la 92.2, para que veáis.
Claro que sí. Vean ustedes lo efectivo que es. Sí. Son nuestras ofertas de trabajo con las cuales vamos a arrancar ya mismo, porque nos encantan, ¿no?
Mira, en primer lugar, lo que voy a decir es que el portal Trebai de aquí de Villarreal, de la casa de... Vale. Mira, esto es el programa de Encorp de este año, del 21, que ya sabes que la Consellería de Economía Sostenible y de Sectores Productivos, Comercio y Trabajo ha dado aquí una subvención para dar este proyecto. Uh-huh. Y lo que están en este caso solicitando para hacer ese taller son personas menores de 30 años. Entre ellas seleccionarán 2 peones, 3 administrativos, un oficial electricista, un albañil y 3 conserjes. Repito, menores de 30 años. Uh-huh. Que tendrán que tener la ocupación solicitada en su demanda con el código correspondiente. Trámite que se puede solicitar online, realizando la autoentrevista, una opción que hay disponible al acceder al PUN Labora. Y en enlace... directamente lo pueden tener al instalarse la app del Ayuntamiento de Villarreal en su móvil o en su dispositivo, ¿no?
Pues estupendo, ¿no?
Claro. Entonces, esta es una de las ofertas, primero, que quería decir, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, si en algún momento alguien tiene algún problema, que no sé, que tiene alguna duda o lo que sea, ya sabe que a Davi estamos aquí en la Plaza La Vila, número 3. Somos los vecinos de aquí, de la radio.
De la radio, correcto.
Los vecinos de arriba.
Sí, sí, sí.
Y el teléfono para cualquier consulta o duda, lo que sea, pues es el 655-450-989. Y bueno, les atenderemos lo mejor que podamos.
Claro que sí, los atenderemos estupendamente. De eso no cabe duda.
Claro que
Inma.
Sí, claro que sí. Después también, otra cosa. Otro punto y aparte. Es que vengo con mucho trabajo.
Ay, claro, es que, pensemos que hemos descansado. Pues claro, es que sí. Son muchas noticias sí. Que nos hemos quedado atrás, ¿no?
Sí, entonces, bueno. Y aquí también nos quedamos un poquito cerca porque junto con la Fundación de la Caixa Rural, esta casa también, resulta que la Fundación Manantial está buscando voluntariado. Lo primero que quiero decir de ellos es eso, que está buscando un voluntariado. Gente que esté dispuesta a pasar un poquito de tiempo, a dar un poquito de su tiempo para acompañar a sus... estas personas que están en la fundación, que sabes que son
sus usuarios,
son enfermos mentales, son personas que tienen ahí unas dificultades. Entonces me estuvieron comentando que bien era pues o para pasear con ellos, para estar en un huerto, enseñarles un poco el huerto, hacer alguna cosa con el huerto. Y bueno, si alguna persona está interesada en hacer este tipo de voluntariado, pues la Fundación Manantial, ¿vale? Y entonces pues ahí les dirán. Y luego otra nueva buena noticia, buenísima, buenísima, también relacionada con la Fundación Manantial, pues porque resulta que sabes que esta fundación tiene muchos sectores, son muchos departamentos, y uno de ellos, que es el de nuevas tecnologías, de Manantial Integra, nos han seleccionado para la creación de nuestra nueva página. Bueno, es un landing page, que es un nuevo concepto, ¿no? de página web de Adavi.
Qué perfecto. Entonces, claro, estáis muy contentos.
Sí,
muchos,
sí, sí,
muchos
hemos sido seleccionados para tal. Entonces, claro, ya cuando esté la cosa adelantada, pues ya os iremos dando nuevas cosas.
Estupendo, sí. Estupendo.
Luego también había apuntado por aquí, te digo primero lo que tengo apuntado en hacia aparte, y luego nos ponemos con la bola, tranquila, que tengo mucho.
No, yo estoy aquí, tranquila. Veis vosotros que yo mando, pero a mí también me mandan, ¿eh?
Vale, pues mira, he visto por ahí que la Fundación del Secretariado Gitano están haciendo ahora mismo, bueno, ahora todavía no lo han hecho, están en proceso de selección, un curso de auxiliar de almacén carretillero, picking y prácticas. Esto, uh-huh. El picking es el sistema de almacenaje y sí. Logística y todo esto, que es súper interesante, ¿vale? Que hay que formarse muchísimo porque es muy necesario y cada vez más. Uh-huh. Y la fecha de inicio será el 13 del 10 y acabará el 16 del 11. Son 120 horas en total. Esto va dirigido a personas desempleadas mayores de 18 años con permiso de conducir vehículo propio y además estar inscrito en la Fundación del Secretariado Gitano. Hasta el 24 de septiembre es la selección. Un teléfono para contacto con ellos sería Laura 641-141-441, Maribel 641-470-691. Si voy muy deprisa, ya sabéis que este programa de radio lo podéis volver a escuchar si le cogéis los enlaces, ¿no?
Claro, correcto. Así de sencillo.
Sí. Luego también he visto otra cosa que me ha resultado muy interesante, y es que la Cámara de Castellón, por Castellón, ¿vale? Hay un curso que hace la Autoridad Portuaria de Castellón junto con la Cámara, y es un módulo que... A ver, espera, que me he perdido. Espera. Es un curso para presentarse al examen oficial para obtener la tarjeta de marinero, marinera, pescador o pescadora. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, sí que es verdad que hay un coste de 75 euros, es un curso que vale 250, pero aquí el Ayuntamiento de Castellón y el la Cámara Portuaria, pues aquí hacen el la subvención, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, ahora sí que nos vamos a Labora. He cogido esta semana todo... mayormente todo lo de Labora, porque había mucho material, incluso ahora mismo hoy han hecho otra bandeja, y entonces pues digo, mira, pues la semana que viene te traigo Diputación o lo que vea por ahí y vamos empezando con cosas, ¿vale?
Vale, si quieres te ayudo a decirlas, perfecto, ¿vale?
Perfecto, perfecto, muchas gracias.
¿Arrancas tú?
Vale. Tenemos en la comarca del Alto Palancia, en Segorbe, en peor construcción con experiencia de 3 meses... y un albañil oficial de segunda. Esto es, pues, en Segorbe, el gestor de la oferta, en Labora de Segorbe, y la publicación viene el 24, y es para trabajar en Benafer, y eso está en Castellón, o sea, hay que ir a Segorbe a esta oferta, pero bueno, que sepáis que luego hay que trabajar en otro sitio.
Perfecto, ahora empezamos con La Plana Alta, porque buscan un camarero en Castellón de La Plana y la publicación es del 20 de agosto.
Sí, y ahora tenemos chofer repartidor, repartidora de Concarnet B en el Espai Labora también de Castellón, de Historia de Briciana. La publicación es del 18 del 8, y la ubicación para trabajar es en Almazora. Uh-huh. Y la descripción la he puesto porque es cargar carros de hospitales y hoteles y la jornada flexible, certificado de discapacidad del 33 o superior. Yo siempre digo lo mismo. Uh-huh. Aunque no tengáis esa discapacidad, vosotros postularos por el trabajo, porque a lo mejor, quién sabe, a lo mejor están buscando en un momento dado otra persona y ahí tienen vuestro currículum y igual... También es verdad que si solo quieren personas con discapacidad, cuando entréis para dar vuestro currículum, directamente a lo mejor no lo cogen porque solo quieren esa discapacidad. Pues bueno, pues nada, hay algunas cosas que pues no se
pero
puede,
se lo pueden dejar guardado por si acaso necesitan otros trabajadores, ¿no?
Claro.
Después tenemos también en La Plana Alta un recepcionista telefonista en oficinas con diversidad funcional y los requisitos sería experiencia mínima de 12 meses, un idioma que sería el inglés con nivel B2, tener conocimientos de informática y también que sea técnico en gestión administrativa, permiso de conducir, ¿no? Y que también disponga de vehículo propio, ¿no?
Vale, aquí lo que pasa que he puesto una pequeña anotación porque, claro, he puesto aquí, oye, esto me ha chocado esta oferta porque yo estoy mirando las ofertas y realmente aquí piden una barbaridad para si estáis buscando personas con una discapacidad, bien,
ya, pero
de
es
acuerdo.
Que, no, pero es que a veces simplemente... Hay gente, ¿no?, que, por ejemplo, desde el recursos humanos sí que se busca este tipo de perfil, pero una diversidad funcional siempre lo buscamos como si fuera algo que se vea físicamente y a veces no es tanto lo que se necesita. O a lo mejor alguien tiene un dolor o incluso si ha padecido una enfermedad que se le ha quedado de manera crónica, uh-huh, y la arrastra, por ejemplo, la migraña, ¿no?
Sí.
O por ejemplo, en el caso que nos comentaste una vez, ¿no?, que si eres víctima de violencia de género,
claro,
a lo mejor te puedes encontrar dentro de este perfil, ¿no? Por
sí,
eso se busca. Este recepcionista telefonista,
sí,
en oficina, que sería para Castellón, ¿vale?
Sí.
Y la publicación es del 24 del 8.
Y es el gestor de la oferta es Espai Empreses. Eso quiere decir que hay una empresa que directamente está solicitando este perfil, ¿no?
Uh-huh.
Vale.
¿Continuamos?
Continuamos con un portero de la comunidad de propietarios. Es para, bueno, es de el gestor de la oferta de Castellón, de Historia de Orbiciana. La publicación es del 18 del 8 y es para Benicàssim.
Después buscamos un técnico de integración laboral, experiencia mínima 6 meses y que tenga automóvil. También es de Espai Labora del Castellón, Historia de Orbiciana. La publicación es del 24 del 8 y la ubicación es en el mismo Castellón.
Tenemos un auxiliar de ventas y logística que se requiere idioma francés medio alto, es para del gestor de la oferta de Castellón, Castelldefels. la publicación del 24 del 8 y la ubicación es para Almazora.
Se necesita también un auxiliar de enfermería gerocultora para residencia. Anexar también el currículum en esta es para el gestor de la oferta es Spy Empresas. La ubicación es en Villarreal, la publicación del 24 del 8. Y sería un contrato por cobertura, turno fijo de mañana, tarde o noche y posibilidad tanto de jornada media como completa.
Y ahora tenemos un médico médica para residencia y bueno, ya sabéis que pone anexar currículum vitae, pero en todas las ofertas cuando entráis aquí tenéis que anexar el PDF con vuestro currículum. Bueno, y es un médico, buscan un médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Esta también es del Spy Empresas, la publicación es del 24 del 8 y es para Villarreal.
Luego también buscan un enfermero o enfermera para residencia, también ofertado por Spy Empresas, o la publicación también es del 24 del 8, la ubicación es Villarreal, sería un enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria y enfermero especialista en enfermería geriátrica.
Y ahora tenemos un esteticista con experiencia mínima de 12 meses en el Spa y Labora también, de Villarreal. La publicación es del 20 del 8 y es, pues eso, para aquí, para Villarreal.
Sí, tenemos también un adjunto adjunta al jefe de obra con una experiencia mínima de 12 meses. La publicación es del 28 del 3 y la ubicación es Burriana.
Y ahora tenemos instalador electricista. El del gestor de la oferta es Historia de Herbiciana. La publicación es 23 del 8 y es para Castellón.
Después un reponedor, reponedora, mozo de almacén con experiencia mínima de 12 meses. Publicación el 20 del 8 y la ubicación sería para Castellón de la Plana.
Y ahora una enfermera en el Spa y Labora también de Historia de Herbiciana. La publicación 23 del 8 y es para Benicàssim.
Después buscamos un técnico técnica de electromecánica con experiencia mínima de 6 meses. La publicación es del 18 de agosto con la ubicación en Castellón.
Ahora jardinero con una experiencia de 24 meses, es de la oferta de labora de Historia de Herbiciana, la publicación 19 del 8 y es para Castellón.
Después un albañil con experiencia de 6 meses, ubicación en Castellón de la Plana y valorable que tenga un curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en albañilería.
Vale, aquí es que había puesto una... Ya sabes que el lenguaje inclusivo también lo tenemos que tener en cuenta y claro,
sí, bueno, es a todo un albañil.
Caso, es un albañil o es una albañil.
Correcto.
Vale. Ahora tenemos licenciado en farmacia para también publicado el 24 del 8 y es para Castellón.
Luego se busca una dependiente o dependienta de salón de juegos para Castellón, valorable experiencia en hostelería y atención al cliente. La publicación es del 23 de agosto, la ubicación es en Castellón de la Plana. La experiencia se requiere mínima de 12 meses, un nivel formativo con graduado escolar o equivalente y tener conocimientos de informática así como permisos de conducir B y que tengan vehículo propio.
Sí, he puesto todas estas cosas porque a veces pensamos que se necesita mucho más en algunos puestos de trabajo y realmente mucha gente no pide tampoco tanto ni cuánto, ¿no? Todo es valorable. Muchas veces es solo valorable. Ahora tenemos jefe de turno en una planta de cerámica, la experiencia mínima de 24 meses, la publicación del 23 del 8 y la ubicación es para Onda.
Ahora necesitamos un conductor o conductora de bañera a turnos, tarjeta cualificación del conductor de mercancías y tarjeta también de conductor de tacógrafo digital. La publicación es del 18 de agosto y la ubicación sería para Bechi.
Y ahora tenemos otro camionero, conductor de camión tráiler, plataforma basculante, la publicación del 18 del 8 y es para Nules.
Ayudante de cocina, también la publicación del 18 del 8 y sería para Moncofa.
Sí, en todo caso el gestor de la oferta está en Valduso como el anterior, pero bueno, con que entréis en Labora y en Labora busquéis estas ofertas para hacerlo más rápido. Facebook, en el Facebook tenéis el grupo de Adavi de desempleados de Villarreal, ¿vale? Y ahí directamente están nuestras ofertas y os llevan directos a donde tenéis que poner el currículum vitae. Y ahora tenemos un ayudante de cocina, el gestor de la oferta es en Valdusó, la publicación 18 del 8, pero es para Moncofar.
Después se necesita un ayudante de camarero, que es el que le lleva la bandeja, o sea, necesita.
A ver.
Y necesita, o sea, la publicación es del 20 de agosto y la ubicación es en Onda, ¿no?
Vale, mira, resulta que están solicitando ayudante de camarero o camarera. Y claro, y por otra parte solicitan camarero. Entonces a mí me ha chocado que por un lado pidan ayudantes de camarero cuando yo, no sé, yo conozco camarero, camarera, pero ayudante de camarero, pues ya sabemos.
Claro.
Entonces, que sepáis que a la hora de un convenio, lo que sea, pues supongo que os cotizarán de otra manera.
Después buscan un camarero, la publicación el 20 de agosto y la ubicación es en Onda.
Y ahora tenemos un peón de limpieza industrial en la zona de Chilches, la publicación del 20 del 8 y la ubicación pues en Chilches.
Después se busca un docente de cursos de atención a personas dependientes, la publicación es del 24 del 8 y la ubicación es en Vinaroz.
Y ahora una muy chula. Necesitan un conductor de tren turístico en Peñíscola. Se valorará la experiencia. Permisos de conducir el D. Y esto es, la oferta está en Vinaroz y la ubicación Peñíscola.
Después también buscan un enfermero o enfermera, la publicación es del 20 del 8 y la ubicación sería para Morella.
Sí. Y bueno, como último ya tenemos la de médico de familia, geriatría, la publicación del 18 del 8 y es para la Alcora.
Pues estupendo, yo creo que ha sido un recorrido, Inma, muy, muy, muy interesante.
Sí,
y que yo creo que han habido pues ofertas de todo tipo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y además nos has traído un montón de contenido. Así que te emplazo para la semana que viene, que seguro que nos traes estas y muchas cosas más.
Muchísimas gracias a vosotros.
Estás a la 92.2 FM.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Ens retrobem a Villarreal. Aquest cap de setmana vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Asiobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Villarreal. En carnicerías, embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante. Y en estos momentos difíciles, queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en carnicerías Flor, ponemos en marcha dos superofertas. Lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo. Y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor, lo natural
es sano.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? En Big Mater Arbo tenemos todo tipo de prenda laboral. Zapatos, uniformes personalizados, bordados, vinilos, publicidad. Viste a tus trabajadores en Big Mater Arbo. Visítanos en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Bé, i ara tenim així al nostre estudi el regidor de promoció econòmica de Villarreal, Xus Madrigal. Bon dia, Xus.
Hola, bon dia.
La veritat és que avui t'hem fet una gran menció, no?, per aquestes noves millores que aneu a realitzar al mercat central, no? I la meva companya, Susana, estava comentant que la veritat és que els comerciants del mercat central pareix que estan, pues, molt contents, no?, en totes les tasques, no?, i tota les accions que ha desenvolupat vostè, no?, com a regidor d'aquesta àrea en aquestes instal·lacions, no?
Bueno, la veritat és que ells estan contents, espero que sí, nosaltres també estem molt contents en ells. El mercat central és un referent, és un dinamitzador de la zona centre de Villarreal i, bueno, dins del pla de millora contínua que vam emprendre l'any 2019 quan vaig fer càrrec de la regidoria, primer en la fase del gastromercat, que, bueno, lamentablement per la pandèmia van tindre que parar, però després en una contínua millora de les instal·lacions, que és el que estem treballant, en l'apertura de la cafeteria que van fer, i, bueno, presentamos a totes les subvencions possibles. En este cas, pues, mos ha tocat una subvenció de Generalitat Valenciana per 14.000 euros, que hem empleat, pues, en separar, diguem, en unes portes automàtiques la part de la cafeteria de la part de venda, de manera que, bueno, se puguen aïllar els dos espais, i també uns controls d'accessos que no són tan importants el control d'accés en si, sinó la informació que es va a donar de quanta gent entra, a quins horaris entren, per a què entren, o sea, i això ens pot servir com un big data, com unes macrodades per a poder continuar millorant en la mesura de les possibilitats que tenim. També en aquesta subvenció anem a canviar la il·luminació del mercat interior, anem a donar-li, primera, que intentarem que siga molt més sostenible i econòmica també per a l'Ajuntament, però al mateix temps que siga uniforme i que doni una imatge millor al mercat. També estem acabant de la licitació del contracte de manteniment del mercat central, són 36.000 euros en dos anys, o sigui, estem molt contents perquè va donar, pues, una contínua millora del mercat que junten les licitacions de les parades que han anat dicint, pues, bueno, fa que el mercat pareix que torna a tindre una vida més dinàmica i gran part de l'èxit el tenen els venedors d'allí, claro.
I que siga un atractiu, fixa't vostè que m'ha agradat moltíssim i ese control que serà com un estudi de mercat realment, no? De quina persona entra, per a què entra. Això és aprofitós, tant per a vostès com a vostè, no? Com a regidor de promoció econòmica, però també per als propis venedors, no? Que podran saber, a lo millor, pues, no sé, ficar una promoció en qualsevol moment de l'any, no? O...
Clar, esa és la, diguem, la base de posar este sistema de control, no? Si nosaltres detectem que els dijousos és un dia d'afluència en el mercat, no només dins del mercat, sinó també en els exteriors del mercat, podem fer promocions o podem millorar el trànsit o podem fer mil coses, no? Si nosaltres detectem que els dissabtes per matí és un bon dia, pues, tres quarts de lo mateix. Si pensem que el dilluns és un dia que la gent s'agafa més de descans, pues, ells mateixa també se regularan i s'autoregularan i intentarem donar un millor servei al ciutadà de Villarreal i al mateix temps al mercat.
Imagine, és normal que així n'estiguen satisfets, no?, també els comerciants. I bé, vostè ve ara mateix d'una roda de premsa, no?, perquè aquest cap de setmana ens retrobem a Villarreal. És que l'eslògan no pot ser millor, no?
Sí, 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 la veritat és que no parem.
No parem, no, no parem. No parem.
Venim d'una roda de premsa on hem presentat el Retrobem. El Retrobem és una iniciativa que naix des de ASIOVI, l'Associació d'Hostelers i OSI de Villarreal, junt en UCOVI, la Unió de Comerciants de Vila-real i del Pacte del Renaixement, on estem representant tots els grups polítics, no? Pues en una de les reunions que vam tindre volíem fer alguna activitat, perquè és cert que Vila-real, quan arriba l'estiu, la Vila-real de l'estiu és una Vila-real pues, que dona pas d'alguna manera a la Vila-real dels Maseig, a la Vila-real dels apartaments
sí, sí.
en els nostres pobles veïns i amics. Bueno, Vila-real, evidentment, només que tens que mirar la facilitat que hi ha per aparcar en, sí. en estiu, no?
La veritat és que sí.
Entonces, ara aquestes fetges, pues, sempre tradicionalment la gent la setmana antes de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, a punt de baixar la nostra Mare de Déu, que està allà i estarà en el poble uns dies en nosaltres, que això és fantàstic i meravellós per a tots els vilarrealencs, pues la gent sol vindre un cap de setmana antes, preparar les seues coses, preparar la roba de la penya, preparar els llibres del col·legi sí, dels xiquets sí. i tal. Entonces, aprofitant d'esta tornada, els hostelers de Vila-real van fer una campanya que, bueno, d'alguna manera de retrobar-se en els seus clients que havien iniciat estos mesos d'estiu. I de la millor manera possible, que és de la mà també d'UCOBI, incentivant en sorteig que van a fer de 500 euros per al comerç local en vales de 50 euros que sortejaran en els establiments per als dinars o sopars que puguen fer allí, però també en promocions internes dels mateixos hostelers, i dels quals pues, vull agrair la col·laboració que estan tenint en tot moment d'intentar ajudar a que se reprenga certa normalitat, però al mateix temps complint totes les mesures sanitàries pertinents.
No, sí, és que així val la pena tornar, que tornen un cap de setmana abans d'aixes festes. I a més, pues, en aixes promocions han sigut molts els locals que han format part d'aquesta campanya.
La veritat és que sí, que a poc a poc se van animant, no? Al principi, quan traiem algunes campanyes, la gent li costa una miqueta més, però ara hi ha una vintena de negocis que estan entrant i estic segur que anirà sempre a més.
Sí, a més, és això com vostè bé ha dit, no? Que la gent, poquet a poquet, vaig a perdent, no? La por a eixir i a fer ús, no? També del servei de restauració i d'hosteleria i també dels comerços de la nostra localitat, no? Que tant han patit durant aquests mesos enrere.
Sí, ha sigut un any molt dur. Jo avui he fet un balanç, no, de tot el que hem intentat fer per ajudar. Van començar sent pioners ampliant l'aforament de les taules exteriors dels hostelers per a poder que puguin treballar al 100%. Van llevar les tasses d'ocupació de via pública, que va suposar en 260.000 euros, però també hem fet el plan parèntesis i el de l'oci, 1.250.000 i 50.000 euros directament. Hem bonificat l'IBI en 95%. Això són 350.000 euros que ha deixat de recaudar l'Ajuntament de Vila-real i moltes altres accions que hem intentat anar, no només econòmiques, incorporar-los a la taula del Renaixement ha sigut també un èxit, perquè anar de la mà és un poc portar aquesta aliança en la societat civil que nosaltres tant pregonem, però que és que ens la creem. O sea, perquè gràcies a aquestes iniciatives ens donem compte que l'haver tingut vives aquestes associacions fa que entre elles interactuen i el projecte de Vila-real siga més, diguem, més profitós, més atractiu també per a la gent de fora i també per a la gent de dins.
No, i és que, a més, aquesta aliança es fa palpable, no? Continua sent palpable, sobretot després de les declaracions sobre el comunicat que hem rebut de l'alcalde, José Benlloc, que ja s'ha ficat, no, del costat de l'hostaleria, sempre ha estat al costat de l'hostaleria, però ja li està reclamant, o sigui, demanar a la Generalitat Valenciana, no, que es flexibilitzi aquests horaris de l'hostaleria, no, perquè anem a avançar i tenim que avançar, no, encara que la pandèmia continuï activa.
Bueno, jo el primer que tinc que dir és que sempre hem estat al costat de l'hostaleria. Ja dic, van ser els primers que van retirar les tasses d'ocupació de via pública, van ampliar, van fer moltes coses. Sabem que van passar molt mal, els tancaments els van fer molt de mal, però sempre hem estat allà, en els pitjors moments hem estat al costat d'ells, els hem atès en l'Ajuntament sempre, dins les mesures sanitàries que teníem, perquè pensem que nosaltres no som els que tenim les competències en quant als horaris i les restriccions, però sí, com tu dius, l'alcalde ja públicament en una vacunació que estem avançant a un ritme vertiginós, anem molt ràpid vacunant, i a més en una incidència a la baixa, conforme estem, pensa l'alcalde i l'equip de govern que és moment també de demanar aquesta flexibilitat, obrir un poquet la mà, augmentar els aforaments, augmentar els aforaments i allargar una miqueta els horaris. El que sí que hem fet és dins de les festes, perquè no es pareixia just que fora d'una altra manera, limitar el Solaris de les Peñes al Solaris de hostelers. No tiene ningún sentido que un hosteler que está pagando sus impuestos, que está treballant, que está guayándose el pa, tenga que tancar el 12 y mitja y después puedan continuar en un altre espai montando una peña, ¿no? Pues bueno, dice las limitaciones y de las cosas que pueda marcar la ley o de los límites de la ley, anem a intentar acoplar tot això, recomanant, volem que la gent siga molt responsable, pensem que ho és. Com tu dius, la pandèmia no s'ha acabat. Anem per bon camí, però no s'ha acabat. Però sí que pensem, l'alcalde al capdavant, que és moment de flexibilitzar una miqueta les coses, obrir una miqueta la mà i deixar que els hostelers que han patit molt i la gent de l'oci puguen començar a treballar en normalitat.
Veurem si pròximament això hi ha canvis, no? Sí que és veritat que van fixar, diguem, com les festes de les falles, com un poquet, com inici, no? O decidir què es faria després en les noves mesures, però veurem si abans ja ens deixen caure alguna cosa, no?
Bueno, nosaltres estem fora del toc de queda i de les limitacions de juntar-se la gent en espais privats, i fins el dia 6 aquestes mesures, les que queden, estan en vigor. No sé què passarà a partir del dia 6, a nosaltres ens pillen plenes festes,
correcte.
O sea, poden tindre un cap de setmana d'una manera i un cap de setmana d'una altra, però sí que l'alcalde ja ho va dir l'altre dia també, que en qualsevol cas, si n'hi hagués que fer un decret a meitat de festes, se faria, que no n'hi ha ningú problema.
Se faria amb normalitat i tots compliríem,
segur. I tots compliríem el que tocara, segur.
Pues, regidor de Promoció Econòmica de Vila-real, Xus Madrigal, moltes gràcies per haver vingut a haver parlat del mercat, d'eixa promoció, no? d'aquestes jornades d'on retrobem i de molt més, que està tot en funcionament així a Vila-real. Moltes gràcies, com sempre.
Moltes gràcies a vostè.
Estàs a la 92.2 FM.
Coneixes Neurovila? Un centre pioner a Vila-real que prestarà un servei de rehabilitació individualitzada a la població afectada pel dany cerebral adquirit. Vols saber més? Entra en fundaciocaixarural.org, una iniciativa de Xicaes i Fundació Caixa Rural amb el recolzament de l'Ajuntament de Vila-real.
Ens retrobem a Vila-real aquest cap de setmana. Vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Aciobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Vila-real.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestra.
We'll be right back.
I ara anem a parlar en l'advocat de Juan Francisco Martí Piqueres. Ell és el pacient que està ingressat en l'Hospital de la Plana per Covid i està rebent el tractament d'ozonoteràpia. L'advocat és Borja Gómez Martínez Fresneda. Buenos días, Borja.
Hola, buenos días, encantado de saludarte.
Ayer por la mañana ustedes tuvieron una vista porque después de que un juez autorizara que Juan Francisco Martí Piqueras recibiera por petición familiar el tratamiento de la ozonoterapia, Consellería, el abogado de Consellería recurrió y ustedes ayer tuvieron una vista donde el juez volvió a permitir que se le siga administrando la ozonoterapia, ¿no es así?
Sí, bueno, es un poquito más complejo a nivel técnico-procesal, pero en definitiva el juez lo que ha venido a decir es que la demanda planteada por esta parte, pidiendo que se protegiese el derecho a la vida e integridad física de Juan Francisco, es la vía adecuada, ¿eh? Entonces, pues sí, podemos decir que sí, ¿eh? Y además el juez lo que nos ha solicitado por escrito es que manifestemos, dado que una vez que ha terminado el tratamiento de choque con ozono y ha hecho su efecto, si necesitamos que prorrogue pues la autorización judicial para el ozono.
En este caso es la segunda vez que ustedes lo piden, lógicamente porque hubo un recurso por parte de Consellería, pero además lo que me ha llamado poderosamente la atención es que han pedido el traslado del paciente.
Sí, lo íbamos a solicitar nosotros por escrito antes de ayer, pero esa misma mañana el juez se anticipó en el sentido de preguntarle al hospital, decirle, señores, dejen de teorizar y decir que si esta terapia puede ser perjudicial, díganme cuál es el estado de salud actual del paciente. Entonces le solicitó un informe por escrito, firmado por un facultativo, no vale aquí ya pues nombre de sociedad ni esconderse detrás de una persona jurídica, para que, con nombre y apellido, su facultativo dijese cómo ha evolucionado el paciente con el tratamiento y si está en condiciones de ser trasladado, para ser informado. Y precisamente pues nosotros ese mismo día presentamos un escrito informando al juez que, dada la situación pues complicada de hostilidad hacia nuestro equipo y sobre todo que hay manifestaciones a las puertas de la UCI y el paciente pues ya está orientado y se entera de lo que pasa a su alrededor, pues entendemos que lo mejor para que termine de recuperarse es ser trasladado a otro hospital. Otro hospital pues donde esté más tranquilo y sin este tipo de situaciones tan distópicas.
Por lo que usted habla, entiendo que el pedir que se traslade a otro hospital es porque en otros hospitales, y estamos hablando tanto de hospitales privados como públicos, imagino, si se practica esta terapia sin ningún tipo de impedimento, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Este tipo de terapia alternativa, al igual que una persona tiene derecho a elegir, o una chica, cuándo abortar, cuándo morir, la gente tiene derecho, cuando la medicina actual no le puede ofrecer una salida por el estado de la técnica, tiene derecho a elegir si quiere un tratamiento alternativo. Está en la ley de autonomía del paciente. Y además hay distintas normas internacionales, como la Declaración de Helsinki y otras, donde los médicos juran respetar esto. Entonces, además, toda la responsabilidad para la cura del paciente la tiene nuestro equipo. O sea, el juez ha exonerado de responsabilidad al Hospital de la Plana. Por lo tanto, claro, luego tenemos por otro lado el tema de que es el jefe de la UCI, de un hospital, el que debe de autorizar este tratamiento o estos tratamientos no protocolizados a día de hoy. Pero lo normal, lo que es de humanidad, es que si una persona está grave para morirse y las normas legales le obligan a ello al jefe de la UCI, y tenemos la ley de autonomía del paciente, pues que se autorice este tratamiento, porque ya no hay nada que perder. No hay nada que perder. Y sino todo lo contrario, mucho que ganar. Y además hay antecedentes de que efectivamente la ozonoterapia cura y ayuda. Si quieres te puedo entrar a explicar sobre esto.
Entonces entiendo que en otros hospitales públicos, si el jefe de UCI permite entrar, es que ya se ha entrado.
Exacto, si permite entrar el jefe de la UCI no hay que pedir ningún tipo de autorización judicial. oye, no se monta ningún follón, muchísimas gracias, y venimos a colaborar, porque el tratamiento con ozono es complementario. Es
pero
fundamental el tratamiento en la UCI.
Para que quede claro, un tratamiento con ozono lo aplican médicos.
Exacto, bueno, debe estar supervisado por un médico que conozca cómo aplicar esta terapia, que no todos los médicos saben, ojalá supiesen todos los médicos, pero bueno, a día de hoy son poco, o no sé cuántos serán, los que conocen esta técnica y cómo realizarla correctamente.
Es decir, ¿vale? Si en un hospital público el jefe de la UCI autoriza entrar, y de hecho ya han habido hospitales públicos que se ha entrado, se puede entrar sin ningún tipo de orden judicial.
Por supuesto.
Otro tema que también se ha hablado es, cuando se entra a un hospital público a aplicar este tratamiento, ¿esto corre a cargo del paciente o a cargo de la de salud pública?
100% a cargo del paciente, 100%. Es más, mi clienta Vanessa, pues ya ves, estaba poniendo el dinero que tenía ahorrado y ya tenía que solicitar un préstamo personal. Y ahí vamos a pedir también un crowdfunding y tal, para el resto de los gastos. Es que tenga en cuenta que bueno, Juan Carlos lo está haciendo por amor al arte, no está cobrando, pero claro, son temas de hotel, gastos, comida.
Juan Carlos es el doctor. Sí, Juan Carlos es el doctor que está aplicando.
Juan Carlos Pérez Olmedo, claro, tal, la enfermera, en fin, y todo esto está siendo asumido en exclusiva por parte de la familia. Lleva el propio material allí al hospital, ¿eh? O sea, que es que.
Vamos, para la gente que no tiene demasiado claro cómo llegó la familia a conocer al doctor, ¿puede explicarnos así rápidamente cómo se puso en contacto la mujer del paciente con el doctor?
Pues yo creo que fue porque tuvo conocimiento de que el doctor Juan Carlos Pérez Olmedo ya había tratado a varios pacientes con neumonía bilateral por COVID muy graves.
En hospitales públicos.
En hospitales públicos. Uno fue en el Torrejón de Ardoz, que se permitió el tratamiento sin problema. Y luego pues también descubrió pues que este tipo de terapia pues había habido un ensayo clínico en la policlínica Nuestra Señora del Rosario de Ibiza, con resultados muy positivos. Vio que a nivel internacional los ensayos clínicos que habían sido iniciados pero no terminados por España, pues habían sido hechos en otros países y que los resultados eran espectaculares. Aparte, Juan Carlos está trabajando con ozono desde hace mucho tiempo y se puso en contacto con él.
También se habla de que aquí, en el Hospital de la Fe, se está aplicando también esta terapia.
Claro, es que no pueden desconocer la administración el ozono y decir que puede ser peligroso porque estará aplicando este gas, porque es un gas no patentable, lo están aplicando en el Hospital de la Fe, en las unidades del dolor, es decir, está dentro de las guías de servicio de la sanidad pública valenciana y española. Y tampoco es una pseudoterapia, como dice la gente que intenta confundir. El Ministerio de Sanidad no ha incluido al ozono como una pseudoterapia. Es que sería absurdo porque se está permitiendo su uso en distintos hospitales. Actualmente solamente está autorizado el ozono para las hernias discales, pero no se ha autorizado para más cosas porque no interesa seguir con los ensayos clínicos, porque se sabe que el ozono cura. Es que esto es perverso, un sistema sanitario donde no se sigue investigando algo porque no se le hace el juego a las farmacéuticas. Y ya es hora de que la gente despierte y se dé cuenta de todo esto, de todo este fraude.
En este caso, el Hospital de la Plana entiende que cuando ustedes llegan y el paciente, como así ha ocurrido, empieza con esta mejora, donde en este momento el paciente ya es consciente, donde se le está desconectando del respirador en espacios cortos de tiempo. ¿Es así, abogado?
Sí, sí, mira, el paciente, cuando Vanessa se puso en contacto con Juan Carlos, lo iban a conectar a un ECMO. Es una máquina, un pulmón artificial, que mueve 9 de cada 10 pacientes que son conectados. Y lo único que se le hacía era cambiarle de posición y tal. Y a día de hoy, después de 7 días de tratamiento con el ozono, hoy, y con la inestimable ayuda, que digo que tienen que colaborar la UCI con sus cuidados y tal, pero el ozono es lo que da el empujón para la recuperación, pues el paciente ya está despierto, orientado, y le han quitado los tubos, y le han quitado la respiración asistida. Una persona que se iba a morir, que se ha salvado, y nadie habla de esto. Señores, que la medicina es vida. Vamos a dejarnos de protocolos y más cosas. Si algo salva, salva. ¿Y quién tiene el derecho a decidir? El paciente.
Mire, también tengo información de que cuando se accedía en los primeros días a la UCI, no se les daba la documentación que tanto la enfermera como el doctor precisaban del paciente. Es decir, había una falta de colaboración total por parte del Hospital de la Plana.
Sí, yo desafortunadamente tengo que trasladar lo que me han dicho, que no había colaboración, que impedimentos eran de todo tipo, malas caras. Oye, me pedían un TAC porque lo necesitan para analizarlo, no se lo daban. Las analíticas para analizar no se las daban. Por órdenes de arriba, ¿eh? Esto es lo que literalmente me manifestaba nuestra enfermera y el doctor Juan Carlos, que le decían. Entonces, claro, es una situación muy complicada. Llegó a tal punto que un día, pues, estaban haciendo esperar 2 horas, yo no sabía nada de esto, y yo le dije, ¿cómo? 2 horas esperando, llamar inmediatamente a la policía. Le enseñé la orden judicial. ¿Pero esto qué es?
Se tuvieron y que entonces, personar. Pues,
sí, sí.
La policía
sí,
para. La policía.
Luego el hospital dijo que nuestro doctor quería entrar cuando estaban internos en la UCI, pero bueno, es demencial, sí. Surrealista.
También se ha hablado de una posible, presunta dejadez del paciente por el hecho de que se le estuviera administrando la ozonoterapia como una presunta dejadez del paciente para su pronta recuperación o para tenerlo medianamente atendido en condiciones.
Hombre, yo entiendo que en fin, que si no se quiere reconocer que el ozono ha ayudado enormemente a que el paciente se cure y se estaba dispuesto a que el paciente muriese, uh-huh. Y ahí se autorizaba el jefe de servicio de la UCI que se lo llevásemos al paciente, estando supuestamente enfermo. Si se estaba permitiendo pues que muriese, pues yo entiendo o concluyo o llego a la conclusión de que no había mucho interés en salvarle la vida, Porque, en fin, como decimos los abogados, dame factum, dame tibi ius, dame los hechos y te diré el derecho. En España decimos, obras son amores y no buenas razones. Entonces, pues, yo saco esa conclusión. No interesa que conste que el ozono le ha salvado la vida a Juan Francisco. Y eso es muy triste por una persona que, para alguien que jura defender la vida humana. Esto es lamentable.
Y la concentración que hubo a las puertas del Hospital de la Plana, donde se hablaba de este desprestigio de la sanidad pública por dejar que una pseudociencia entrara de forma externa dentro del Hospital de la Plana.
Bueno, yo primero entiendo que esas manifestaciones no son espontáneas de médicos y enfermeros, sino que están convocadas por los sindicatos y por distintas asociaciones médicas. Punto número uno. Segundo, si esa gente está trabajando en un hospital, le dicen que vayan a una concentración, pues me imagino que tendrán que ir a una concentración, no sé si se lo dicen sus jefes, ¿no? Uh-huh. Y yo confío en la bondad y sé que la gran mayoría de los médicos y enfermeras de este país son gente que ama la vida humana, pero claro, tienen unos jefes que no han, con unos cargos de relevancia política dentro de los hospitales y claro, no lo van a contradecir. Pero vamos, yo desde aquí le doy la gracia a todos los profesionales médicos y sanitarios por la labor que hacen, los que realmente defienden la vida y pretenden pues ayudar a los demás, porque si no, que se dediquen a otra cosa.
Es cierto que el doctor le pidió a Juan Francisco que cuando entrara dentro de... cuando el doctor entrara dentro, le guiñara un ojo para indicarle cosas, sí. ¿Y el paciente lo hace?
Correcto, el paciente lo hace, puede mover la mano, la recuperación es absolutamente increíble. El paciente ha salido de la muerte y ya lo único que necesita es un poquito de cariño y amor y no manifestaciones a la puerta de la UCI. Uh-huh. Eso es lo que necesita nada más.
Está en la espera, ¿no?, de este traslado, ¿no?
Sí, va a ser prácticamente casi inminente. Nosotros no vamos a decir a dónde va a ser trasladado porque queremos que esté tranquilo. Necesita tranquilidad. Sí, ya está para recuperarse de una pequeña infección que tiene y ya, como dice el doctor Pérez Olmedo, tirará para arriba como un cohete. Si es que la recuperación es increíble. Si es una persona que está moribunda. Y aquí lo único que queremos es ayudar. Es decir, 2 más 2 son 4. 4 es mejor que 2. Los despachos de abogados, si tienen más miembros integrantes, mejor resolverán un caso. ¿Por qué no puede pasar lo mismo aquí?
Usted, como abogado, supongo que el hecho de que el juez le haya vuelto a dar la razón le hará sentir que está, supongo que detrás de conseguir que las cosas realmente al final se reconozcan, ¿no?
Sí, nos sentimos apoyados, pero además entendemos que no puede ser de otra manera. Si es que todo el sistema tiene que estar montado alrededor de la vida y de la salud de los pacientes, porque sin salud y sin vida no hay nada.
Sí, pero lo que me refería en este momento es que al final usted como abogado será una de esas veces en las que realmente cree en la justicia, ¿eh?
No, yo siempre creo en la justicia. Además, yo estuve opositando para juez. Soy una persona que me indignan las injusticias y, bueno, pues hombre, también teniendo en cuenta la repercusión de este caso, pues la satisfacción por el resultado positivo, no te voy a mentir, es enorme a nivel profesional.
Pues solo decirle que enhorabuena y muchas gracias, Borja Gómez Martínez Fresneda. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a vosotros.
Espero que nos mantenga informados de todos los pasos que va teniendo esta recuperación de Juan Francisco Martín Piqueres. Muchas gracias y buenos
muchísimas
días.
Muchísimas gracias. Bueno.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío, qué haré ahora!
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi, allá voy!
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Big Mother Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Big Mother Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
En Retrobema Villarreal, aquest cap de setmana, vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Asiobi. Recorda, aquest cap de setmana, ens retrobem a Villarreal.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
You can see that you're being surrounded from every direction. Love was just something you found to add to your collection.
Bé, i arrenquem la nostra última part de protagonistes pues amb el regidor de festes de Villarreal, Diego Vila. Bon dia, Diego.
Molt bon dia.
La veritat és que teníem moltes ganes de tindre-lo així i és començar esta setmana amb vostè, però clar, l'agenda és l'agenda, no, Diego?
Sí, portem unes últimes setmanes a tope per això, per poder preparar les festes de setembre, que tantes ganes teníem, però que teníem incertesa de com se podríem celebrar. Ara que ja tenim un poquet més d'idea i de normativa confirmada, ja estem en... Bueno, pràcticament en la finalització, no? Perquè avui ja anem a fer el Consell Rector per aprovar ese programa. Ara a les dues ens juntem tots els partits polítics amb el president de la Junta de Festes, Antoni Carmona, i anem a fer aquesta proposta de programa que esperem que s'aprove per unanimitat per tots els partits.
Sí, la veritat és que ha estat molt d'enlaire, no? Justament quan entrava vostè per la porta li notava, no? Ja diu... Pareix que tinga ja cara de cansat abans de que vinguin les festes, no? Ja, però clar, és que és un cansanci psicològic, no? Per la preocupació, per la situació tan difícil que patim, no? Per que a lo millor es programa algo i a lo millor quan es comença la setmana es té que suspendre, no? És un poquet difícil per a vostè i sa tasca de regidor de festes, no?
Sí, per a mi i per a l'equip de la regidoria ha sigut molt complicat per això, perquè fa unes setmanes estàvem en el toc de queda, en una normativa més estricta, ara és un poquet més laxa, però el dia 6 torna a canviar, no sabem si pot canviar a millor, si pot canviar a pitjor, serà el dilluns de Xulla, haurà passat un cap de setmana d'una manera, no sabem com tindrem el segon cap de setmana, per això hem decidit preparar una programació adequada a la situació actual, com si tinguérem toc de queda, per exemple, totes les activitats acabaran a les 12:30 i així no tampoc es la juguem, no? Anem en una seguretat a expenses de lo que dic, no? De que puga canviar la normativa a millor o a pitjor.
Sí, sí que és veritat que, bé, en el cas, no? En els dels horaris, vostès han decidit, abans ha estat així el seu company de promoció econòmica, Xus Madrigal, i clar, per solidaritat, no? Amb els hostelers han decidit que les penyes tanquen a la mateixa hora que ells, no? Per no propiciar, diguérem, un focus dins dels casals, no?
Sí, ahí teníem una problemàtica perquè l'any passat van fer el bàndol que suspenia l'obertura de les penyes, no? Estàvem en un estat d'alarma, hi havia unes mesures molt restrictives que ara ja no estan, que ara la normativa diu que cadascú en sa casa no té límit de gent, no? Per això les penyes ja no podien estar tancades legalment, però sí que podem regular, conforme hem fet, els horaris. Els equiparem a l'hostaleria perquè sabem que és un sector que ho ha passat molt mal i que encara està sofrint algunes conseqüències, no? I no podem tampoc alentar que un bar, un restaurant tanque el seu servei a les 12:30 a una i la gent se puga anar a la penya fins a les tantes. Per això, mostra de solidaritat també i de responsabilitat, anem a equiparar l'horari de les penyes, que això sí que està en la mà de l'Ajuntament.
El problema d'això és que feta la llei, feta la trampa, no? I sabem que així som tots com molt avispats. Imagine que vostès sí que tenen registre de cada penya, d'on està, però imagines que a lo millor algú trasllada la festa a un altre lloc que no és esa penya. Què és el que passa en aquest cas, regidor?
El proper dilluns tenim una junta de seguretat amb la subdelegada de govern i vindran també Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local, on tractarem aquest tema, no? Perquè sobretot anem a perseguir o a castigar lo que passe durant tota la setmana, està clar, però a partir d'aquesta una que tancarem les penyes, els botellons que per desgràcia és el que està passant en tots els pobles, veiem imatges en les notícies de grans ciutats que és un desmadre, no? que pareix que s'acaba el món i tinguen que fer aquest botellón quan han pogut estar gaudint de les festes i de la llibertat que se va donar durant cert horari i això se va perseguir molt, no? Els botellons, els massets, que així en Vila-real sabem que també molta gent se'n pot anar al Maced a fer aquesta festa. Tot això, els cossos de seguretat van a perseguir-lo i esperem que la gent demostri aquesta prudència i aquesta responsabilitat que crec que en Vila-real s'ha tingut durant tota la pandèmia.
Per tant, encara que a les 12:30 seria un poquet com un toc de queda, no? tindríem que tindre tots la consciència que una volta s'acaben aquests actes o aquest divertiment, entreteniment que hem tingut amb els nostres amics, doncs a les 12:30 ens tindríem que replegar i anar-nos quasi tots a casa, a no ser que ens quedem cívicament sentats al carrer amb una certa normalitat, no?
Sí, ese va ser el missatge de l'alcalde, no? Autoaplicamos un toque de queda per a demostrar que volem anar obrint la mà, celebrant les festes d'una manera prudent, en actes musicals, actes taurins, actes culturals, religiosos, però volem que la gent també fique de la seva part i que demostre que tenim seny, no? que volem eixir d'esta poc a poc, celebrant actes conforme dic, però en la mesura que toca, no desmadrant-nos ni veient, com he dit, tantes imatges que veiem per ahí, per grans ciutats, que no estaria bé per a Vila-real, no? Perquè crec que hem passat una pandèmia cívicament, hi ha hagut casos que no, però la majoria de gent ha sigut molt cívica i ara no se pot embrutar el nom de Vila-real, no? Per aquesta situació de voler passar-se de la festa quan estem donant una oportunitat i uns horaris prou laxos, però això, equiparant a l'hostaleria, que també se mereix un respecte, i pensem que és un bon horari, l'una de la nit, per a que tots puguen gaudir.
I una de les grans cites que hi ha, no, així a les festes de Vila-real, és la nit de la Xulla. I vostès, per ara, no, han decidit què es farà. I clar, a les xarxes socials pues, ha bullit de tot, perquè si no s'haguera fet, ho hagueren criticat, i com se fa, també es critica, no? Vostè, clar, es sentís en una situació molt difícil, no? Perquè rebrà de totes parts.
Sí, és, a veure, la situació era complicada. Sí que és de veres que Susana García, la presidenta de la Comissió de Penyes, ens dia que sobretot les preguntes que estaven aplegant a la comissió era: obrirem els casals i farem Xulla. La gent vol ixa Xulla, no? Ixa festa d'interès turístic provincial que tenim a Vila-real, que és molt de germanor, que plena els carrers en la gent torrant, en ixa alegria, no? que també ens fa falta. I vam decidir en un principi, veurem també la consulta que hem fet a la Generalitat, que ens recomana i en quines condicions, però sí que anem a fer la nit de Xulla el dilluns 6. Sí que hi haurà noves recomanacions, que en un principi seran que les taules siguin de 10 conforme marca la normativa de l'hostaleria, no? Uh-huh. Tot això, que la gent estiga la mascareta, quan estiga consumint se la podrà llevar, però respectant aquesta normativa vigent de l'hostaleria, que volem també que la gent s'aplique, perquè quan anem a un restaurant la complim tots, ara tenim que intentar que en la nostra penya també tots l'apliquem.
Nosaltres ahir, justament en directe, quan comentàvem això de la nit de la Xulla, també vam parlar de que a nosaltres en festes ens agrada molt bambar d'un casal a un altre, no? I que, com vostè bé ha dit, l'autoconsciència en aquesta nit de la Xulla té que estar també present, no? Que si ens retrobem en algú, perquè normalment les festes hi ha persones que no trobes d'unes festes a un altre, que evitem aquesta alegria de reencontres, no?
Sí, sabem que la vacuna va molt ràpida, en unes setmanes anem a estar un 80% en pauta completa, això és un bon dato, però sabem que el virus continua ahí, que aquestes mostres d'alegria les podem tindre, però tenen que ser en una mesura que és el que dic, no? Que no tornem arrere per a lo millor passar-nos de celebració, que ja ens queda poquet, esperem per eixir d'esta, i que sobretot això és un avanç de lo que esperem poder celebrar en maig de 2022.
Clar que sí. No, però jo imagine que a vostè durant tota aquesta setmana li hauran abordat molt per el carrer, no? Tant de bo com per a malament, no?
Sí, sabem que ara hi ha comentaris de tot, les xarxes socials a voltes també fan molt de mal, no? Perquè molta gent parla més del compte o sobretot parla mal, no? Perquè falten al respecte quan no coneixen les condicions, no? O la situació per la qual nosaltres hem decidit celebrar les festes d'aquesta manera. Que ningú pense que nosaltres volem lo pitjor per a Vila-real, ni volem que la gent se contagi, ni volem que això siga una massacre, no? Anem a dir que nosaltres volem lo millor per a Vila-real i vista la normativa anem a celebrar unes festes adaptades a la situació, incomplint sempre les mesures de seguretat.
I que ens podem trobar amb un primer cap de setmana més restrictiu i un altre més flexiu, no? Perquè sabem que després de... Perquè, clar, coincidixen en aquestes falles de València, que són el punt que marcaran les noves mesures, i, clar, pot canviar, no? O sigui, a la gent un embolic important, no?
Sí, perquè la normativa actual estarà fins el dilluns 6, o sigui, estarem fent la xulla i a les 12 de la nit la normativa canviarà, que conforme he dit al principi, pot ser que siga més restrictiva o a lo millor és més laxa, o sigui, la resta de setmana tampoc sabrem quins horaris tindrem o quina normativa. Per això nosaltres hem preparat unes festes adaptades a la situació actual. Uh-huh. Lo que diem, no? Autoaplicamos i se toque de queda, encara que la gent tinga llibertat, uh-huh, però que sàpiga que estarà controlat, no? Que durant, o sigui, fora de festes també s'està controlant, però anem a evitar que aquests botellons o aquestes actituds incíviques se produïsquen sobretot també al llarg de la setmana de festes.
Els festejos taurins també són una realitat dins de les festes de la Verge de Gràcia, no? És un emblema també, sobretot així a la nostra zona, no? Els bous al carrer, però ara pues, els hem reconvertit a bous en places portàtils, no? L'any passat ja la vam tindre així i enguany es repetís. No sé com estan duent el tema, el cartell, si ja han començat a vendre les entrades, si ja tenen registre de vendes, com està el tema?
Sí, Vila-real és la ciutat o la població on se fa bou al carrer més antiga de la Comunitat Valenciana. Uh-huh. O sigui, així van ser el primer lloc on se van fer bou al carrer. És una tradició molt, molt arraigada, també molt criticada per un cert sector, però bueno, les crítiques se tenen que acceptar perquè les coses no es poden agradar a tots, no? Però ahir van començar el reparto d'invitacions, perquè n'hi ha que recordar que l'entrada serà gratuïta. Tindran que accedir a aquestes invitacions que s'estan repartint en la Casa de la Festa de 9 del matí a 11 del migdia i de 7 de la vespre a 9 de la nit. De moment s'han repartit dos dies, bueno, al llarg d'avui s'està repartint el segon dia i s'estan esgotant. Queden algunes soltes dels matinals, però la gent està responent molt bé, perquè és el que diem, no? En Vila-real hi ha una afició molt taurina i també no podien deixar fora, no? Aquest sector, que també ho ha passat mal, el sector ramader i ganader de la província i de tota Espanya, però de la província és on més hem apostat, no? Per ajudar-los també, i pensem que la que vam fer, la plaça que vam fer l'any passat, que era privada, va funcionar molt bé, va ser molt criticada, però després se va demostrar que les condicions i les mesures se van complir, i esperem que ara que està organitzada ja per l'Ajuntament i la Junta de Festes i la Comissió del Bou siga també un èxit i la gent siga responsable i puga gaudir d'aquests festejos taurins.
Seran unes mesures de seguretat paregudes a les de l'any passat, encara que fora una plaça de bous privada, no?
Sí, les mesures són les mateixes, la normativa de festejos taurins no l'han canviat, han ampliat l'aforament, però nosaltres hem llogat una plaça de 1.500 persones, uh-huh, que pensem que és una capacitat bona per a una ciutat com a Vila-real, i conforme dic, el ritme de reparto d'invitacions està anant molt bé.
Per tant, si algú de fora vol anar a aquesta plaça, pot vindre al casal de la festa a per aquestes entrades, perquè hi ha molt d'aficionat taurí que sempre ha vingut a Vila-real, no? A veure aquest bou.
Sí, no hem limitat el reparto d'entrades a gent de fora de Vila-real. Sí que és de veres que s'estan repartint dos per persona. Els menors també tenen que tindre entrada, però tenen que vindre acompanyats d'un adult. I a la gent de fora, que també ens ha plegat, no? Els estem repartint igual, perquè també tenen dret a vindre a Vila-real, no? I demostrar que Vila-real està fent una programació molt potent en el tema de taurí.
Per tant, passet a passet, no, Diego? Anem donant-los i veurem si finalment pues, la setmana que ve és que et tindré així, perquè jo necessite que em comentes quin serà el, finalment la programació estel·lar que tindrem així a Vila-real, no?
Sí, en els pròxims dies anunciarem aquestes actuacions musicals i el dimecres farem la presentació oficial del programa i ja explicarem a tots els veïns i veïnes de lo que podran gaudir aquesta setmana.
Com ho has dit en directe, no t'escapes. El dimecres, després d'aquesta presentació, te vull que sí, eh? Ja te ho anotes per vindre.
Així estarem, com sempre, agraïts.
Pues perfecte, regidor de festes de Vila-real. Moltes gràcies, Diego Vila, per haver estat així amb nosaltres i ens veiem pronte.
Moltes gràcies, bona vesprada.
Estás a la 92.2 FM.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestrat te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Llama y pídelo al 964-322041. Escudo antimosquitos. Distribuido por Agromaestrat.
Ens retrobem a Vila-real. Aquest cap de setmana vine a gaudir d'unes jornades molt especials als bars i restaurants de la ciutat, amb un fum de promocions pensats per a tu. Participa en el sorteig de 10 vals de 50 euros per a gastar als comerços del municipi. Tota la informació al voltant dels locals i promocions la podeu consultar al Facebook d'Aciobi. Recorda, aquest cap de setmana ens retrobem a Vila-real.
Bé, i arribem a les dos i en Massó finalitzem el nostre programa de protagonistes Vila-real d'avui i els meus companys d'esports ja estan tocant-me la porta. Aixina que vos deixe fins demà.